Us saludem a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai de les tertúlies que oferim cada mes de juliol des de fa una colla d'anys. Si no compto malament, són ja 9 els anys que oferim aquest programa al mes de juliol i el primer cop que el vam plantejar vam pensar, aviam qui ve a la terrassa del Vinceum per una presentació d'un llibre al mes de juliol a aquestes hores del vespre. I resulta que va omplir el primer dia, el segon dia, el tercer dia i el quart dia. Són 4 dimecres de juliol. I vam tenir la idea de que havia estat una mena de casualitat. Ho vam repetir l'any següent i vam tornar a omplir. I vam tornar a omplir el següent i l'altre i l'altre. En fi, que ens sorprèn cada vegada que organitzem aquest acte perquè avui també torna a estar ple, encara que els nostres oients encara no poden escoltar els aplaudiments, les rialles, els comentaris del nostre públic que omple aquest jardí magnífic del Celler Llopart, que és d'on avui, en aquest segon programa, oferim la conversa amb l'Empar Moliner per parlar del seu llibre Benvolguda. Benvinguda, Empar.
Moltes gràcies, eh? Estic contenta de ser aquí. I abans de tot, tu, quan encara no havia començat el programa, parlaves de la llibreria i del celler. I a mi sempre m'agrada començar quan fem trobades d'aquestes amb lectors. M'agrada començar dient que compreu llibres i que no ho feu per nosaltres, feu-ho pels llibreters, de veritat. És a dir, és una cosa que us demano. I sempre m'agrada explicar, sempre que faig una trobada d'aquestes, i tu estaràs d'acord amb mi, sempre m'agrada explicar que a la llibreria que vaig anar, em sembla que era Rubí, que van fer una cosa tan bonica com aquesta, van preparar unes taules, van preparar copes, van fer-ho tot perquè estiguéssim bé i parléssim de llibres, que és una cosa molt estranya. I mentre estàvem parlant va venir un repartidor d'Amazon amb un llibre, al pis principal de la porta del costat. I jo vaig pensar, ostres, aquest senyor del pis principal no ha pogut fer el terrible esforç físic de baixar aquesta llibreria que té de tot. I que si no té de tot, ho demanarà. El negoci dels llibres no és exactament, igual que el negoci del vi, no és exactament un altre tipus de negoci. Necessita del nostre amor el negoci dels llibres. El negoci, estem parlant de cultura i per això m'agrada tant que s'uneixi el llibre amb, en aquest cas, les bombolles. A mi quan em van dir si volia venir, em van dir, vols triar celler? I jo vaig dir, sí, si puc triar, m'agradaria Llopart. Perquè admiro molt les bombolles de Llopart, les admiro molt. I de fet, la protagonista de la novel·la, que espero que no sigueu bevedors de la mateixa manera que ella, perquè ho fa molt malament, doncs admira molt les bombolles. Amb això només us vull dir que gràcies per venir, que us poseu al lloc que no faci sol, perquè si no us torrareu, i que compreu llibres. I després, si voleu, parlem de preus de llibres i de preus de vi, perquè això és una qüestió que és important. És a dir, els llibres són cars, el vi és car. Anem de parlar d'això, perquè jo sé que és un esforç, per tots vosaltres estic segura que és un esforç pagar 20-21 euros per un llibre que et dura com a molt 7 hores, us duraria aquest, amb dues tacades, i una ampolla de les bombolles que tenim aquí, que costaria aproximadament una cosa
dura 7 hores.
I no dura 7 hores si estàs en pare. És a dir, són coses que, de les quals res no en queda, no és material fungible.
Empar, aquesta és la qüestió. Fixa't, amb el petit detall. Dic, benvinguda, Empar. No he fet ni una pregunta.
No,
ja portem 10 minuts de programa.
No, jo m'enrotllo molt, però sempre m'enrotllo molt, però la qüestió aquesta sí que m'agrada dir-la, perquè m'agrada que el llibreter, que és aquí, i que el pagès, que és aquí, puguin guanyar-se la vida dignament. I això, és a dir, ho faig per mi, perquè jo vull que hi hagi llibreries i cellers.
Ben fet. Mira què em passa, que també li passa a la teva protagonista del llibre.
Ah.
Ha arribat una data en què dius, si haig de llegir, hauré d'utilitzar les ulleres.
Clar. Les ulleres aquestes de farmàcia o no.
Que... Això vol dir que també estic més o menys en la mateixa edat, podríem dir que aproximadament,
sí.
Perquè no es diu detalladament l'edat que té, però té
50
i tantos.
Sí.
Pocs o molts, 50 i tantos. Faig la presentació, tot i que potser no feia falta, o no fa falta, perquè penso que l'Empar és prou coneguda, però és de rigor, podríem dir, no? També per aquells oients que ens escolten i que potser algun despistat encara no coneix l'Empar. A Benvolguda, una dibuixant de prestigi, entrada a la cinquantena, esposa i mare feliç, veu venir el seu marit, el primer violí d'una orquestra, que li farà el salt amb una companya més jove. Ells encara no ho saben. La Remei, que és la protagonista, sí. Amb el seu providencial sentit de l'humor, aquí ja no parla de la Remei, sinó que parla de l'Empar, amb el seu providencial sentit de l'humor, entre Àcid i Amarg, l'escriptora Empar Moliner, confegeix una novel·la que parla sobretot de les dones d'edat madura que es troben a les portes de la menopausa, amb un tema molt poc habitual de la literatura a casa nostra. Escrita en primera persona, benvolguda va ser distingida amb el Premi Ramon Llull de novel·la d'aquest any, i aquí no ho posa, però també podem dir que va rebre un altre premi, que és el d'estar, si no, la primera, molt, molt segona bonic. O tercera ordre de les llibres més venuts per Sant Jordi.
Top 10 va ser. Però que això que de fet en la novel·la surt Sant Jordi i les llistes de més venuts. I, passa una cosa amb això de les llistes de més venuts. Jo crec que tot escriptor o tot pintor, tot músic, vol ser molt, molt, molt llegit, molt escoltat. No, tu no vols ser una mica llegit o força llegit. Tu vols ser molt, molt, tu vols que et llegeixin molt. També és veritat que vols que et llegeixin bé. Tu quan escrius, o sobretot quan veus algú al tren que està llegint el teu llibre, jo m'he canviat de vagó de vegades, perquè penso, si ara fa cara de fàstic, em posaré a plorar i m'hauré d'anar. Oh, no, però no puc somriure perquè es pensarà que sóc vanitosa, però no puc dissimular perquè es pensarà que sóc vanitosa. Bueno, tot un drama. Llavors, tu de vegades... el que voldries... Tu t'imagines un lector intel·ligent. Sempre, jo crec que a tothom li passa això. T'imagines un lector que et comprendrà de la mateixa manera que tu, quan llegeixes, t'ha passat de vegades. I ara mireu, hi ha un llibre que no fa gaire que ha sortit, que és un escriptor que a mi m'agrada molt. Sempre, jo a les presentacions sempre parlo d'altres llibres. Sí, perquè ja estic avorrida de parlar del meu. Llavors, hi ha un escriptor que es diu Martin Amis, que ara acaba de... no fa gaire que ha tret un llibre que es diu Inside In, em sembla que es diu en anglès, i en català es diu Dintre meu, d'anagrama llibres. I ell diu que a ell li agrada molt el Saul Bellow. L'heu llegit, el Saul Bellow? És extraordinari. Doncs a ell li agrada molt el Saul Bellow. I diu que quan va llegir el Saul Bellow, per primer cop, el seu primer llibre del Saul Bellow, va dir, ostres, està escrivint per mi, està escrivint per mi. I aquesta sensació de, hola, ho ha escrit per mi, aquesta sensació, quan tu la tens com a lector és molt bonica, i quan a tu te la diuen com a escriptor també és molt bonica. Llavors, tot això venia perquè tu ara parlaves del tema aquest, del personatge, de la menopausa. Jo quan vaig guanyar el premi va passar una cosa, em van dir, de què tracta el llibre? Tracta d'això, tracta de la menopausa, i vaig pensar, si jo ara els hi dic que sí, que és una dona de 50 anys que acaba d'entrar en la menopausa, que veu que el seu matrimoni fa aigües, no sé, es voldran penjar d'una viga, es faran l'arekiri, moriran. Però llavors vaig pensar, és que no tracta exactament d'això. Però llavors vaig pensar, hosti tu, i si tracta una mica d'això, què passa? Perquè, oi que, per parlar d'un altre escriptor que ens agrada molt, o que a mi m'agrada molt, el Philip Roth, l'heu llegit, el Philip Roth? Doncs és boníssim, també ho heu de llegir correu. Bo, és boníssim. Doncs el Philip Roth...
No, és música d'acompanyament.
Sabeu què? Em pensava que era una alarma del mòbil, dic, si no n'he posat cap. Doncs el Philip Roth té novel·les que tracten tota l'estona com d'un declivi sexual, masculí, del desastre de fer-se gran, etc etc. I quan les llegim, no diem, oi, és que no m'identifico. Oh, no, ho llegim tranquil·lament. Llavors vaig pensar, escolti una cosa, podem llegir perfectament aquesta història, que és veritat que en la literatura no s'ha fet. S'ha fet molt en els llibres d'autoajuda, en el que tu vulguis, però una obra que vulgui ser literària, doncs no ha tractat aquest tema. Però jo sempre dic, Ramon Llull, que és el gloriós autor que dona nom al premi que vaig tenir l'honor de guanyar, tenia tres arguments al cap, pobre home. No, no estava per la menopausa, Ramon Llull. No. I la Rodoreda potser tampoc, pobra dona. Llavors, ara és el moment, potser sí. Però hi ha una, passa una cosa, ara, quan al mínim em diuen és que això serà només una novel·la per dones? A veure, jo sempre a les estadístiques, jo què vull? Jo vull tenir lectors homes i dones, vull tenir barreja, i la tinc, eh? Tinc 50%, que això m'alegra molt. Igual que tinc joves i grans, això m'alegra molt. Però em deien, i si només s'ho llegeixen les dones? Doncs et diré que els hi deia. Mira, no es notaria tant, perquè els índexs de lectura estan a favor de les fembres d'una manera bèstia, de ficció, vull dir, de lectura de ficció. Uh-huh. O sigui, les grans lectores de ficció són les dones.
Però, de fet, en el fons no va de la menopausa. La menopausa hi és, però no va de la menopausa.
No.
I ja et puc dir que, com a home...
Que bé.
Penso. Doncs que m'ho he passat molt bé llegint el llibre.
M'alegra,
per tant, vol dir que tranquil·la,
molt.
Estigues tranquil·la,
no,
que l'altre 48% de lectors també...
No, perquè mira, et ve algú i diu, ostres, m'identificaré, i tu dius, ostres, però i Moby Dick? Quan, no t'has llegit Moby Dick? És una balena blanca, que jo sàpiga, balena encara no ets. Ostres, no, i la metamorfosi, o sigui, no t'has d'identificar sempre amb una novel·la, però això saps de què ve de les sèries? De les sèries de Netflix. O sigui, la fórmula de la sèrie de Netflix és personatge que se'n surt, generalment femení, en un món d'homes, que té una peculiaritat que el distingeix, un problema no gaire greu i se n'acaba sortint. I el lector no habitual, l'habitual és una altra cosa. La gent que llegeix de tot és una altra cosa, però el no habitual vol finals d'aquests aspiracionals.
Doncs que no esperi finals d'aquests a la teva novel·la.
No, correcte.
Com ho dèiem, això? Ets una dibuixant de prestigi, entrada a la cinquantena, esposa i mare feliç, que veu a venir que el seu marit, primer violí d'una orquestra, li farà el salt amb una companya més jove. Aquí comença la història.
Comença aquí. Comença a la primera pàgina.
Comença a la primera pàgina.
No expliquem res, això.
I aleshores... Dic, ostres, com s'ho farà l'Empar? Perquè vaig mirar les pàgines, són 230, 240. Com s'ho farà l'Empar per allargar 240 pàgines aquesta història que ja me l'ha explicat al principi, a les primeres 10 línies? I ho aconsegueix, eh? Aconsegueix perquè tu vas llegint, i fins al final has d'anar llegint.
Però tu mira, tu dius... La primera pàgina t'explica això, no? Però estem parlant d'una primera persona. Com que és una primera persona... La primera persona, el lector, té més feina. Li demanes més intel·ligència que si fos una tercera. Per què? Perquè si la primera pàgina diu som a Llopart, i és en primera persona, si el protagonista diu em dic Maria i sóc a les Caves Llopart, tu has d'esperar-te un moment i pensar, a veure, Maria pot ser mentidera, Maria pot estar boja, Maria pot ser... no sap llegir. O sigui, poden haver-hi mil coses. O Maria s'autoenganya. Aquesta és la qüestió de la primera persona, que és la cosa que la fa bonica, la primera persona. El narrador, poc de fiar. No dic que sigui el cas, eh? Perquè sempre l'autor s'ho treballa perquè el lector entengui si allò que està explicant és o no és veritat. Però és a dir, això ens porta a primeres persones. A mi m'agrada molt aquest gènere, la primera persona m'agrada molt, i m'agrada molt aquest personatge, el narrador poc de fiar, el narrador que tu estàs llegint i dius me l'està fotent.
Però no és aquest el cas, eh? La Remei no és poc de fiar.
No, però si un lector diu a veure, això que estic llegint és una profecia autocomplerta, No li faltarà raó. I si algú diu, té raó, no pot tenir més raó, doncs tampoc li faltarà raó, saps?
Uh-huh. El que sí té la Remei és que pateix per tot, perquè com que s'imagina el que passarà...
Anticipa, sí.
Anticipa el que passarà, doncs està patint sempre per tot. No només perquè li facin el salt, sinó que es troba en diverses circumstàncies que la fan patir.
Hi ha un tipus de caràcter que és així, no? És a dir, que no pot gaudir del moment, i potser vosaltres sou aquests també, no? Que en un moment de màxim plaer pensa, jo potser sóc una mica aquesta, pensa, ara això s'acabarà, no? Estàs en un dinar o en un moment d'amor i penses, quan trigarà a acabar-se això, no? s'espatllarà i no, pots, no, no acabes mai gaudint del moment, però al mateix temps, com que saps que s'acabarà, també en gaudeixes molt intensament, no? Potser. Però aquest és una mica el personatge, aquest, no? Que està... és un, per resumir-ho, és un personatge que és artista, aquest personatge. Artista en el sentit de dir, ella és dibuixant, però podria ser, doncs, vinatera, per exemple, no? O periodista de la ràdio. Fa una professió artística, diguéssim. I tota l'estona busca el costumisme. Adora el costumisme, aquest personatge. El costumisme està molt mal vist sempre i l'adora. Li agrada aixafar verdura a les nits, perquè és artista. I per aconseguir el costumisme fa coses no gens costumistes, sense poder evitar, i aquesta és la seva condemna. La condemna és aquesta, que és com una condemna una mica de la mitologia grega, en realitat, no? Ella, per aconseguir el que té, s'ha de destruir. És això. Si ella vol mantenir allò, s'haurà de destruir. I a mi m'agrada molt aquesta idea, que en el fons és molt mítica, no? A tothom li ha passat, no? Això, potser. Quan sempre, ara li explicava a una companya teva, li explicava que quan tu estàs llegint un llibre, què li has de demanar a l'autor? Doncs, primer, si és una primera persona, li has de demanar, t'has de posar molt a prop del personatge, molt a sota, no? Molt avall. No és com un narrador omniscient que et pot explicar... podria explicar això. Un narrador omniscient pot explicar això com una festa i pot explicar el Gran Gatsby, que et mors, no?, llegint el Gran Gatsby, l'heu de llegir, oh, és una, unes ganes de xampany amb el Gran Gatsby, de xampany amb copes Pompadour, el Gran Gatsby. No ho pots evitar. Si ara estiguéssim llegint el Gran Gatsby, voldríem Pompadour. És així de cèntric. Doncs una primera persona, en canvi, et posa molt a sota, molt al costat del personatge, et posa molt avall. Té un risc. Si els detalls no estan bé, no estan ben escrits, si el text patina, si no és honestíssim, a la pàgina 20 te la fots. Et fots una hòstia com un piano i ja no remuntes, no remuntes. En canvi, si sí que has aconseguit conduir el lector, els detalls, els finals de frase, etc, llavors el plaer és doble pel lector, perquè està molt a sota, està molt al costat. I què ha de fer el lector amb un personatge així? Dir, t'entenc, encara que no et comprengui, tu potser has canviat una part de la meva ànima. Això és el que s'ha de demanar en una lectura. S'ha de demanar això en un llibre, que hi hagi una part de la teva ànima que pugui trontollar, no? I això ens pot passar amb llibres molt diversos, molt diversos.
Uh-huh. En el cas del teu també hi ha un fet afegit, que és tu ets una persona molt coneguda.
Sí. Ja sé la pregunta.
També estàs pels 50
tinc,
i tantos.
La tinc.
Sí, estàs pels 50
sí.
i tantos.
Sí, clar.
I t'agraden les bombolles com li agrada
lògica, la lògica pregunta, sí. Per tant...
Surt a córrer els matins, em sembla que tu també surts a córrer els matins.
Per tant, què hi ha d'autobiogràfic en aquesta novel·la? És una pregunta molt lògica, és a dir, si no la fas, t'acomiadaran. És evident, l'ha de fer. Llavors, la resposta...
No, perdona'm, pare, clar. Perdona que t'interrompi, però... també volia veritat, fer la pregunta aquesta,
veritat,
però el problema que vaig tenir al llegir-lo, per això deia que ets clar, una persona molt coneguda, clar, és que sento, clar, en la primera persona del llibre, sento la teva
vale,
veu.
Llavors, tota la raó. És a dir, què passa? Amb una primera persona, sobretot si el protagonista és del mateix gènere que l'escriptor, i hi ha unes coincidències d'edat, etcètera, tu t'imagines... Romana Clef, no? I dius, ostres, això és autobiogràfic. Llavors...
Esperem que no, però, eh?
No, clar. Llavors, la qüestió és, quan a mi em pregunten això és autobiogràfic? Jo dic, tot el que he escrit des de l'any 99, el meu primer llibre de contes fins ara, tot és autobiogràfic i tot és ficció. Jo m'ho copio tot el que tinc al meu voltant, i per això sé que quan tingui 70 anys faré una novel·la geriàtrica que serà la bomba. Sí. Però tot és a dir, això és ficció. Deixa'm un moment, que així no estic tan nerviosa. Si agafo. No, bé, si us ensenyo una cosa després. Ficció. La qüestió és que hi ha parts del que jo veig al meu voltant. Jo sempre escriuré el que hi ha al meu voltant, sempre. Adoro el meu... Quan vaig fer el primer llibre, que us deia ara, que era l'any 99, Estava molt de moda, potser us en recordareu, alguns de vosaltres, que ja veig que ja estàveu vius l'any 99 tots. Doncs el 99 estava molt de moda, el 99, 2000, aquella època, abans fins i tot, estava molt de moda pintar les parets de color groc i tenir els sofàs blaus, o al revés. I a mi m'agradava molt aquesta idea, m'agrada molt la repetició, i vaig fer que tots els personatges de tots els contes tinguessin aquesta decoració. Tots tenien les parets grogues i els sofàs blaus. M'agradava aquesta idea de com d'adotzenament, no? Algun amic em va preguntar, enfadat, és casa meva, cabrona. I llavors jo els vaig dir, para't un moment, també és casa meva. Jo també tinc la paret groga, com tu. Per què? Perquè si tu fas un retrat i t'hi poses, el retrat serà millor. Si jo faig un retrat sobre el gènere humà, però hi poso sobretot les dones, que som nosaltres, serà millor. A més, millor que el fem nosaltres, millor que el faci jo, que no un altre. No, millor ja, sí, ja estarà fet. Ja està, així estarà fet. Llavors, per tant, no és autobiogràfic. Ara bé, per exemple, quan el llibre aquest es tradueixi a altres llengües, on ningú tindrà present quina veu tinc, ni moltes coses, no? ni el que m'agrada, com potser aquí, no? Llavors la lectura serà molt més verge, serà molt millor per mi. Jo sempre, quan algú llegeix, li dic, si tu pots, no m'hi vegis. Però ja sé que és impossible. I com diuen els castellans, consejos vengo que para mí no tengo. Perquè jo, per exemple, tinc col·legues, per exemple, el meu amic Ferran Torrent, cada novel·la jo li veig. No només li veig, sinó que veig com es millora físicament. Això ens passa molt als autors. De vegades fem un retrat físic que és com nosaltres millorats. Nosaltres amb un lifting, això fa molta gràcia. Jo tinc una col·lega escriptora que es fa sempre amb els cabells i tal, però una mica millor, no? Tots fem això, traiem uns quilets. O al revés, no? O empitjorat. Llavors, en el Torrent, fins i tot, jo li dic és que tu, quan escrius i tu no te n'adones, no te n'adones que fas que els homes siguin d'una estatura no molt alta. Perquè sense voler, t'hi poses i em diu, jo no he fet mai algú que posi que és baixet. Jo li vaig dir, no has fet mai algú que posi que és baixet, però no te'n recordes que vas fer que la protagonista li fes un petó al clatell a ell? Doncs jo en el meu no hi arribo. És per això, no? Doncs aquesta és la qüestió, no? Llavors, tots els autors som una mica potser autobiogràfics. Tot i que ara està molt de moda això que en diuen l'autoficció, no? Vosaltres heu de mirar una cosa. Els agraïments et donen molt la clau. A més, l'autor normalment, quan vol que quedi molt clar que allò és ficció, exagera els agraïments. Perquè no sembli que li ha passat, no? Vull agrair a la sexòloga tal, al no sé què qual, al no sé què, al violinista qual, perquè es vegi que t'has documentat, no? I que no sigui... Això és un truc que us dic que fem moltes vegades.
El que sí que fas és sortir a córrer, això sí que sí. T'ho he sentit a dir alguna vegada.
I tant.
La protagonista també ho fa... Però penso que és un recurs que et serveix, i molt, per fer reflexionar la protagonista quan no està dialogant amb algú, no? Perquè ens expliqui fins i tot els seus records, que són molt importants.
A mi no és cap secret que m'encanten els excursos. O sigui, escrivint, m'encanten els parèntesis i m'encanten els excursos, i ja està, no és cap secret, tothom ho sap. I tothom, vull dir, tothom dels meus amics i col·legues, i ja està. Llavors, hagués pogut no posar, com fa la protagonista, corrent, penso, hagués pogut no fer-ho. I, de fet, vaig estar calculant si ho feia, si no ho feia, allò, les 200.000 còpies, voltes que fas, saps? Serà en present, serà en passat, serà primera persona passat, serà primera persona present, document 1, document 2, document 3... No... Llavors, al final vaig pensar que era interessant. Vaig fer una cosa que aquesta sí que pensava, és més petit risc, però ara estic contenta i crec que no ha sigut risc al final, que ha anat bé. Que és, i això no ho havia fet mai, perquè jo de vegades provo amb altres coses, provo, a veure com aniria això, Llavors faig com prequeles. Llavors, una cosa que no havia fet mai és petits capítols, aquests petits capítols, que són al millor, pot ser un capítol de mitja pàgina o de tres línies, potser, molt curtets, molt petitets. Jo primer patia, per això pensava, ostres, això. Clar, perquè has de fer punt i a part, caixa a caixa, i seguir. O sigui, deixes un considerable buit, no? Llavors, jo pensava, en una pel·lícula o en una sèrie, si algú posés una càmera lenta, m'ofendria, perquè pensaria, m'estan prenent per imbècil, no? O si posés un tachan, no? Quan posen les sèries, tachan, ja m'estan prenent per idiota, no? Però en canvi, i pensava, no es pensin ara que els estic remarcant massa, però en canvi sí que és veritat que en una pel·lícula la música ho és tot, no? La música sí que és un llenguatge més en una pel·lícula. I vaig pensar, doncs això serà un equivalent a la música, no? Que, remarca el final de capítol i un pas del temps que és erràtic. Hi ha vegades que en realitat el temps passa molt lent en aquesta història fins al final que es precipita, que ja havia de ser així, eh? No havia de ser... Tota l'estona penses, queda més rodó. Si el pas del temps també és rodó, és a dir, si no passen 6 hores i després 20 dies, però també és bonic que sigui així, no? De vegades són experiments, no? Has de jugar amb és com la cuina.
Una altra de les qüestions que estan en el fons del llibre és el tema de la dependència de la maternitat, perquè la protagonista té una filla,
sí.
I la filla ho és tot.
Sí, això ho tenia moltes ganes d'explicar-ho. Mireu, la protagonista de la novel·la té una filla que està a l'últim curs de primària, és a dir, 10 anys. Quants? 12. Exacte, anirà
a l'institut.
A ESO, que ja no... Per tant, ja no hi haurà mares o pares a la porta. No? Ja, tot aquest canvi. Jo volia explicar aquest canvi. Que, quan la meva filla era molt més petita, una vegada un amic que tenia la filla a l'ESO em va dir una cosa, i vaig pensar, ostres, que curiós, no? Em va dir, tia, això és com deixar la droga. Em va dir, com, clar, llavors, tu entenies, perquè a casa meva n'hem fet molta broma d'això sempre, de la porta de l'escola, el pare de la meva filla i hereva, universal, sempre deia, diu, hòstia, estem aquí a la porta, perquè clar, vas a la porta, P5, P6, primer, estàs a la porta tots allà, hola, primer no et coneixes, però després et fas molt amic, oh, clar, ets el pare de l'Edgar, ets la pare de la Ivet, i ell sempre deia, diu, és que som com els fans dels Beatles, esperant els Beatles, no? Allò, i ells són els Beatles que, què m'has fet, per berena? I tu, decebent-lo un altre cop, no? Portant-li una merda, portant-li una cosa bona. Llavors, aquesta idea, que en el fons és molt feliç i que tothom diu, passa ràpid, doncs jo la volia explicar, no? Volia explicar la idea de...
Ara sí, ara sí. Ara és el teu.
Si volem. Doncs la idea aquesta, no? D'aquests personatges, ella i les seves amigues, que es consideren gairebé yonquis de la maternitat, no? Es consideren... és a dir, són personatges que no volen dirigir el món, volen cuidar els seus cadells i treure polls. I aquests personatges, que no són en absolut estúpids, els volia retratar. Aquests personatges, que no són estúpids, però que prefereixen treure polls que dirigir el món. Doncs tenia ganes de retratar-los. Abans que me n'oblidi, la coberta del llibre, com que és la dona d'un violinista clàssic...
I és dibuixant.
I és dibuixant. Porres, si volem. Doncs, és que no ho sé pagar.
Jo tampoc.
Però ara quedes malament si ho apagues, no?
Jo crec que no se sent, deixi.
Vale, vale.
Doncs, penso que no se sent gaire.
Vaig poder demanar-li a una dibuixant que és amiga meva, que és amiga meva perquè jo l'admirava, i un Sant Jordi ens vam trobar firmant jo el meu llibre i ell el seu, i li vaig dir, ostres, m'agraden molt els teus dibuixos, m'agrada molt el que fas, em sembla honestíssim, i ens vam fer amigues. I, per tant, com que havia guanyat el premi Ramon Llull, vaig poder triar coberta. I llavors vaig dir, per favor, fes-me un dibuix. I ella em va dir, un dibuix és una idea, sempre. I és només una idea. Això, són aquestes coses dels artistes, no?, cadascú. I la idea d'aquest dibuix és que és un violinista i una violinista, però que tenen els braços entrellaçats. Per tant, tenen els braços entrellaçats, per tant, s'agraden, potser, però això impedeix tocar. És a dir, en realitat està dient que l'amor pot impedir l'art, en realitat. Això pot ser veritat o mentida. I després hi ha una cosa, que això és una llicència seva, perquè en la història, els que sigueu de música ja ho sabreu, que cadascú té l'arc d'una manera. Ella el té més amunt, ella diu que és fàl·lic, això, i ella no tant. Però en realitat, si llegiu la novel·la, si teniu la bondat, doncs ja veureu que en realitat els violinistes d'orquestra el que fan és apuntar-se als dits, que en diuen, que és que, esclar, per atacar una nota tu pots començar des de dalt o des de baix. I és bonic que vagin tots a una. I per tant s'ho apunten. S'apunten com ho faran. Això em va semblar superbonic. Aquest detall tècnic que jo no coneixia. Sempre quan fas un llibre aprens moltíssimes coses. Et tornes molt boig. Perquè i documentar inspira molt sempre, a mi almenys. Anar a parlar amb algú que em foti un rotllo del que necessito em dona la vida.
Allò que comentaves, hi ha un moment en què la protagonista defineix, fa una definició de mare, i deies això de que són les yonquis de la cura, sobretot dels fills, no? Com tu deies. I després hi ha també, m'agrada molt algunes comparacions que fas en general, sempre, i en aquest llibre en particular. De fet, hi ha una pàgina on fas, em sembla, que com a 15 o 20 comparacions, una darrere l'altra. No les fas tu, les fa la protagonista. Però no sé si em permets llegir un fragment, perquè és una... parla també de ser mare, i dic, ostres, aquesta està treballada, vull dir, això està treballat. Perquè és com la caldereta de llagosta. Ens ho pots explicar o llegim? Perquè...
Millor llegir-ho, però
sí, perquè és difícil d'explicar.
Està al principi. Ella parla amb un amic seu que és monitor de gimnàs i té una filla, però no hi està tan... Deixa'm les ulleres.
Ui.
Hombre!
Perfecte, perfecte.
Bestial. Llavors, ella parla amb l'amic i li explica... ell no està tan boig com ella i les seves amigues. Surten a córrer junts. I ella li diu... ella diu això, eh? Diu, aquest és el principal escull del feminisme, diu ella. Ha de comptar amb aquestes lleones, amb aquestes yonquis de la cura com nosaltres. I llavors, obrim guió i diu... És com quan tastes caldereta de llagosta. Li vaig explicar un dia al nostre amic de córrer que té una filla, però que no la vol veure tot hora com nosaltres. Molt sovint se'n cansa i li engipona la seva ex. Per què? Va fer ell, que va pel món sense entendre'n els misteris i els mecanismes, ni capficar-se perquè no els entén. Perquè la caldereta és un plat mariner. El feien els mariners a la barca per aprofitar el que tenien mentre pescaven. Les llagostes no les volia ningú, però objectivament eren bones. I ara aquest plat, humil dels mariners, és un gran plat de gran restaurant, perquè tothom ja valora les llagostes, que són caríssimes. I qui el tasta sent coses diferents que aquest mariner pel context, perquè ho fa de manera intel·lectual també. Això ens passa a nosaltres fent de mares. És una cosa de sempre, però en som massa conscients. I llavors l'amic li diu, jo no he menjat mai caldereta, està bé? Va dir ell. Perquè ell, doncs ella diu, ell només menja pollastre i arròs per fer múscul, perquè és professor de gimnàs.
Aquí, per aquells que no l'hagin llegit i segur que se l'acabaran llegint, també poden haver descobert o poden haver notat el to, no? El to d'aquesta narradora en primera persona.
Però és a Marc, vull dir, us deprimireu.
El fet és que rius i després penso, per què he rigut? Sí. Perquè la història és dramàtica, però rius.
Per això és bonic, eh? Per un autor que riure i després que el lector potser se li congeli el somriure, això ho volem tots, eh? O, jo què sé, per exemple, heu llegit la Dorothy Parker, us agrada? L'heu de llegir, eh? La Dorothy Parker. Si t'agrada? Sí, és, a mi m'agrada molt. És una autora dels anys 20-30, no? De l'època de Nova York, autora de contes, crítica de teatre, la van fer fora del diari on escrivia crítiques per xunga. Deia, feia crítiques molt dolentes. Deia, feia crítiques com ara. No diré el nom d'aquests actors que vaig anar a veure ahir, no els vull delatar. Deia coses així. I la Dorothy Parker té un conte que es diu Cara de cavall, que és una meravella i que és una mainadera lletja que cuida el fill d'una família benestant. I el marit sempre diu, aquesta tia, quina cara de cavall. I és un conte tristíssim. Hi ha un moment del conte en què la narradora en primera persona, però és una primera en tercera persona, però és una tercera persona que és com una falsa tercera persona, perquè tu ja veus que és el que pensen els dos protagonistes, diu, tenia tanta cara de cavall que tenies ganes d'oferir-li una poma. I tu quan estàs llegint allò, se t'escapa el riure. Però després et mors de pena. Perquè us faig l'espoiler del final del conte. Perquè és igual, l'heu de llegir. Els heu de llegir tots, els de la Parker. Doncs al final del conte, el marit, quan ja se n'ha d'anar, perquè ja el nen ja s'ha fet una mica gran, li regala unes gardènies. A la Parker li agraden molt les flors, com a la Rodoreda. I al final del conte és... li havia regalat unes gardènies. I a més, es podria quedar a la capsa. O sigui, la senyora es vol quedar a la capsa. I llegint això, et poses a plorar. Et poses a plorar. Arribes al final, però mor de pena de que es vol quedar a la capsa. Me cago on era. I tu has rigut de que li diuen car de cavall i de la poma. Has rigut. I tu ets el mateix lector culpable. Això Josep Pla també ho fa molt bé. Fot sembla que està rient i ploca, ja te la fot, perquè no et confiïs. Això és bonic, en la literatura.
Tu sabies, en part, que et cridaríem per venir aquí al Penedès a presentar el llibre tal dia com avui? No ho sabies.
No.
Quan estaves escrivint el llibre?
No.
No, eh?
No.
No, perquè sembla que ho sabessis, perquè hi ha un parell o tres de referències al món del vi que dic, mira, devia estar pensant, aniré al Penedès a presentar el llibre en diu altre. Aviam si les trobo, que les tenia marcades per aquí.
El personatge aquest no veu bé, veu malament.
No, sí.
Veu una mica malament, està al límit.
No pel fet de que vegi massa, sinó parles, per exemple, de la copa de Pitàgores, que justament és per això, perquè no vegi massa. No?
La copa de Pitàgores és una cosa bestial. I vaig estar a punt de titular la copa justa de Pitàgores, però llavors vaig pensar, ostres, estàs com... demanant que tothom ho hauré d'explicar tota l'estona, semblarà que jo ho sé i ningú sap, però ho vaig trobar en un viatge que vaig fer a Grècia l'any passat i és superbonic perquè és una copa que, o sigui, per entendre-ho has de saber una mica de física, que jo no en sé, a veure si us sabré explicar bé. És una copa que per dins està foradada per sota i té un tub que puja cap amunt, baixa cap avall i torna, buit, un cilindre, i torna a pujar cap amunt. I pel principi de vasos comunicants, si tu la omples fins a una determinada mida, l'aigua, el líquid no cau. Però si et passes, ho perds tot. Ho perds tot. I això s'ho va inventar un Pitàgores, que no és el Pitàgores que coneixem, sinó Pitàgores de Samos, perquè estaven fent a Samos unes obres, una feina, i hi havia escassedat de vi. I llavors els obrers els donaven la copa aquesta, la copa justa, que en realitat és el mateix rotllo que la copeta, que el jarret que donaven els monjos de Scaladei, que tenien... és que ara no me'n recordo com es diu la mida, anava a dir un patricó, no és un patricó. Tenen una jarreta per tot el dia i ells poden fer el que vulguin. Poden decidir que se l'acaben per esmorzar o que se la van guardar o que se la guarden per sopar. Però tenien aquesta mida, això és bo, no? Si saps fer això, ho tens tot.
I també sospitava que tenies la idea de venir al Penedès mentre escrivies el llibre, perquè la protagonista no veu... Ara diré una paraula...
No veu cava.
Va, perquè això n'hem de parlar, clar.
No veu cava, però tampoc no veu corpinat. Veu
Bombolles. Així ho salvem tot. Podem anar aquí, podem anar allà i quedar, quedar com una senyora. Bombolles.
Clar, mira, jo dic aquesta paraula perquè, a veure si esteu d'acord amb això. És a dir, clar, ara no podem dir cava, perquè no podem fer servir com a genèric el cava, perquè si dius, xurri, anem a fer fem una copeta de cava, doncs estàs no comptant, per exemple, el corpinat, no? O l'ancestral, i per tant, estàs dient una cosa molt concreta que vols i sobretot la que no vols, no? Si dius xampany, també estàs dient, no és com abans, estàs dient el que vols, estàs demanant un mètode però i un raïm d'una zona concreta, no? Si dius escumós, a mi escumós no m'agrada, perquè escumós em dona una idea de poca qualitat. És una borrada, eh? Ai, anem a fer un escumós. Ai, no m'agrada. I en canvi, bombolles, ho trobo molt, molt bonic i divertit. Entenc que potser d'aquí un temps sí que direm, xurri, fem-nos un corpinat. I que serà... I potser hem d'arribar a això. Però... mentrestant, a mi m'agrada la idea de parlar de bombolles. Llavors, ja que som aquí, penseu ara tastarem bombolles. I són unes bombolles, sempre es diu aquesta paraula, perquè és molt veritat. O sigui, quan diem elegants, doncs ara tastarem les bombolles més elegants d'aquesta terra, les més elegants. Veureu que són petites, ja veureu. I que jo què li demano a les bombolles? Els demano sobretot, a part d'un pes i d'un pòsit, una acidesa i una electricitat. No? A mi m'agrada que pugi cap amunt. Prefereixo acidesa i frescor que res més. Jo el meu estil de bombolles és aquest, el que a mi m'agrada, pel que moro. Que és aquest rotllo, no? Que és, o sigui, moltes vegades quan dius acidesa la gent no ho entén i es pensen que vols dir cremor d'estómac. No. Acidesa vol dir... que pugi cap amunt, que vibri, no? Jo alguna vegada, prenent bombolles, m'he sentit elèctrica, no? Em ve un estat d'ànim elèctric amb les bombolles. No hi ha res que sigui tan feliç per mi.
I si de fons hi ha alguna història en aquest llibre, és el tema del pas del temps, sí. del anar-te fent gran, no? Necessites ulleres a partir d'una certa edat, aquesta cosa que passa. I hi ha un moment en què la protagonista fa una definició, perquè sí. També la qüestió és la de les relacions de parella, no la relació de parella, i fa una definició que cal apuntar-se, del secret d'una parella madura. No sé si per aquí hi ha alguna parella madura, penso que sí. El secret d'una parella madura...
Però ho diu trista, eh?
Tres coses. Tres coses. Per això he tornat a pensar que sabia que venies aquí al Penedès un dia o altre. La primera i principal, vi. Després, rialles, molt important. I lubricant, que aquesta és una història que s'ha de llegir la novel·la per acabar d'entendre. No?
La qüestió del riure, jo crec que és que la protagonista tota l'estona... Enyora els riures, no? Jo sempre me n'adono que en moltes històries que he escrit la idea de riure... Bé, vaig fer un conte que es deia Ell no reia mai i que era una parella que ella pensava, hòstia, ell no riu mai, ja no riu, hòstia, quan fa que no l'he sentit riure? I el restaurant on s'acabaven separant i confessant que tenien altres parelles... Ell també li deia a ella, hòstia, tia, quan fa que no rius? I era aquesta pena, no? I en canvi, la protagonista del llibre, que queda un moment amb el seu primer ex, se n'adona, hòstia, com riu aquest, no? I se n'adona de com enyora molt el riure. Però, en realitat, la definició de maduresa, a veure si la trobo, eh? Perquè aquesta és una frase... que vaig posar amb les de Goll de Gom i les de teatre, jo els hi vaig posar, a vegades provo coses, dic, aviam si això funciona, però ara no ho trobaré mai. Bueno, no ho trobaré. Era una definició sobre què és... Bé, és igual, no ho trobaré. Escolta'm, llegiu-ho. Escolteu. Ja estem, no?
No, mira, ara...
Són i 49.
Sí, sí. Bé, aviam, escolta, la gent que ens escolta està una altra hora, perquè l'emissió és una altra
hora. No, però vull dir que ja portem 49 minuts.
Fas bé de recordar-ho, perquè sempre deixem uns darrers minuts per a la intervenció del públic.
D'acord.
Perquè et pugui preguntar el que li sembli i tu puguis respondre el que vulguis.
El que vulgui, d'acord.
I ara és el moment. Tenim aquí el Jordi, que es presta a fer-vos arribar al micro si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta.
Però si no teniu preguntes, perquè jo amb una xerrada així no sabria què preguntar mai. Perquè aquesta, però és igual, no patiu, perquè si pregunteu, per exemple, què has dinat avui, això també ens pot portar a la literatura. O, si voleu preguntar, què estàs llegint ara? Doncs això, a mi sempre m'agrada contestar aquesta pregunta perquè ja m'enrotllaré una mica.
Aquesta ja la portaves preparada, no val?
No, però sempre quan vaig a clubs de lectura o llocs de llibreries, entenc que la gent que hi ha allà llegeix. Llavors sempre els acabo dient, heu llegit això? Perquè a mi m'agrada que m'ho diguin. Heu llegit això altre? Doncs, si voleu, us dic algun llibre que m'hagi... Per exemple, voleu que us digui un llibre?
Sí.
Vale, doncs mireu...
Digue'l, però mentre el dius...
D'acord, si algú pensa una pregunta, la contesto, però si no, mireu, d'aquesta temporada, un llibre que a mi m'ha interessat moltíssim és l'Inquiets. És l'editorial Les Hores i és la filla de l'esposa número 5, diria, de l'Ingmar Bergman, que és la Lynn Ullman. I és la filla de la Liv Ullman, que és aquesta actriu tan guapa que li hem fet un homenatge ara a Sant Sebastián, i el Ingmar Bergman, el cineasta.
Que tenim idealitzat i que potser no era...
No, mira, és a dir... el llibre és molt curiós, perquè i és molt honest. Bueno, això és una primeríssima persona i hi ha moments molt bonics. Ella, la filla... El veia un cop al mes, a la illa de Faro, on vivia el pare. Llavors, quan llegiu el llibre, voldreu mirar a internet com és la casa, que és increïble, preciosa. Tenia una casa on vivia ell i una altra casa que s'hi anava amb una via de tren, que és on tenia el cine. I ella, en realitat, coneix molt poc aquest pare. Però la mare la retrata, però... espectacular. Us diré una cosa que diu de la mare, que clar, després mireu fotos de la mare també. Doncs la mare li diu un cop a la filla, diu, mira nena, és molt ingènua, no sap fer entrepans, és una actriu de cine que et cau superbé, no? I li diu, mira nena, jo és que si vull un home només l'haig de mirar. I tu dius, hòstia, és veritat, deu ser veritat, no? fa així i patam. És un llibre que és molt interessant, aquest, per exemple, molt interessant.
Hi ha alguna pregunta per allà? O un comentari, sí, vaja, hola, poden ser comentaris
hola.
També.
Hola, escolta'm, els escriptors, escriptores, teniu un estil, una manera d'escriure particular de cadascú. A l'hora de llegir, seguiu la vostra línia o teniu un ventall més ample i us agrada...
Clar, gran pregunta.
Us agrada mirar altres estils?
Gran pregunta. Però, per exemple, tu, de què treballes?
Jo sóc carnisser.
Vale. Tu, per exemple, tens la teva carnisseria. Tens una manera de tallar, no? Que és la que tu creus que és. O penses, mira, que aquest no li tallaré així perquè és que ni s'ho mereix. No cal que li piqui l'steak amb el ganivet perquè és idiota. Però tu mires altres sistemes?
I tant, sí.
Clar, jo igual. Jo, o sigui, quan una cosa et torna boig, no pots parar. Jo m'ho llegeixo tot el que surt. Però hi ha autors que em toquen l'ànima. I et dic una cosa, hi ha autors que em cauen fatal, que em semblen terribles i no puc deixar d'admirar les seves obres. Això m'ha passat, per exemple, amb Vargas Llosa. O sigui, em cau fatal. Però és que, de veritat, honestament, em sembla un puto geni. Jo què sé, sempre hi ha autors que t'agraden molt, no? Ara, això, ara que us deia el Martin Amis, jo em moro quan el llegeixo. Però és com amb coses, amb cuiners, no? Dius, ostres, amb, per exemple, no? Amb bombolles. Jo sé que el meu estil és aquest. Jo sé que el meu estil és aquest, però voldré un dia tastar una cosa amb molta pesadesa, molta fusta... També... Sí, aviam, que, mira, no ho ha fet malament, està bé. O sigui, pel que ell vol fer, està bé. O sigui, hi ha autors a qui et voldries assemblar i t'agraden. Hi ha autors a qui no et voldries assemblar gens i t'agraden. Per exemple, Nabokov, a mi m'encanta, però no m'hi voldria assemblar gens. Però m'encanta, és que no puc parar de subratllar-lo. És que em sembla també un geni. Que bé, però aquesta pregunta tots ens la fem, no? Tu també, no? Segur. Deus pensar, ai, aquest com talla, aquest cabron, ah, mira què ha fet. Aquest, quanta estona la deixa... Bé, clar. Però és la qüestió de la curiositat, no? Perquè la teva feina és art. Llavors, és la idea de la curiositat del món, no? Nens, ja ho tenim, això?
Algú més que vulgui entrar a la palestra?
Perquè... Escolta, no, doncs mira, estan dient, estan dient bombolles, s'està escalfant tot.
Ah, volen esperar les bombolles.
No, les bombolles, ja, i us dic una cosa, tenim aquí bombolles i tastarem un formatge que fliparem molt. Ja veureu. O sigui, tenim avui el millor.
Llavors... Però ens queden encara 4 minuts, eh? Vull dir que, mira, allà hi ha algú que volia intervenir també. S'agraeix, per cert.
No, home,
però... I s'agraeix el sacrifici que heu fet, perquè la gent que escolta la ràdio no ha vist que hem començat l'acte amb un sol que et patava de ple a la cara dels nostres
pobres
companys d'expectació.
Estan sedegats.
Hola, bona tarda. Ja que estàs parlant doncs, del llibre, no? Que un llibre es va coent a mesura que el vas fent, el vas dissenyant, és a dir, no és que de bones a primeres ja tinguis tota la idea, sinó que es va confeccionant i que vas tirant endavant i endarrere. Ara que ja està cuit aquest llibre, ja el tens sobre la taula, quines coses canviaries d'ell?
Sempre n'hi ha alguna que dius, ah, veus, però en realitat quan fas un llibre, i sobretot un llibre que és novel·la, doncs te l'acabes sabent de memòria, l'has de aparcar, perquè si no corregeixes bé, saps? Te l'acabes sabent de memòria. I per exemple vaig prendre decisions bojament, de vegades, no? Jo vaig pensar, ara... Jo faig sempre, per exemple, un llenguatge molt col·loquial, amb les paraules que cal, Vull dir que faig unes frases no gaire llargues, bueno, i aquest, com que era una primera persona, doncs encara més, no? Però vaig pensar, amb dos ovaris, li fotré a la primera pàgina un curull, que és una paraula, curull, és una paraula que no és del llenguatge habitual, nostre, és una paraula més aviat culta, que no s'hi diu, però vaig pensar, és que vull posar curull, és que necessito curull. O que en castellà posaré repleto, doncs ara poso curull. Que és una paraula que no la fem servir normalment, però vaig pensar, és error, l'hem de fer servir. Que de fet és una paraula que es fa servir de vegades amb intencions humorístiques per dir que vas una mica begut, no? Aquest va curull, no? Sempre em fa molt riure, no? Quan dius aquest va curull. Llavors, jo què sé, i de vegades hi ha alguna coma, que diries. I ara, per exemple, d'aquest llibre faran una pel·lícula. Jo ja sé que el final és molt polèmic, del final de la història. I, jo ja, i vam fer una reunió l'altre dia, van dir, hem de parlar, com farem una pel·lícula, no sé què, ho veiem més pel·lícula que sèrie, i vaig dir, ara m'ho diran, ara m'ho diran. Llavors, bé, s'aixeca una i diu, bueno, del final no hauríem de parlar, no? I vaig dir, ja sabia que m'ho diríeu, això. Però... jo què sé.
Però al final és el final. Si canvien al final, canvien tota la novel·la gairebé, no?
Ja em voldran convèncer. Ja em voldran, per això, perquè volen finals aspiracionals, no? Però jo què sé, després hi ha bromes que et fas tu mateix. Potser, jo he posat una paraula que és inventada, però com que és tan pràctica, només se n'ha donat el Màrius Serra. Ningú més, saps? Perquè sí, el Màrius Serra m'ho va dir, ei! Però us la dic quina és. És una paraula que és molt pràctica, que en anglès segur que existeix, que és ingaudit. És a dir, la protagonista diu, aquest és està parlant de les ex-dones, de dir, ostres, si a la teva ex-dona li agradaven les sabates de taló, ara tu diràs que t'agraden planes, no? És com per oposició, no? I deia la protagonista, aquest és el triomf ingaudit, és clar, de les ex. I ingaudit no existeix, és clar. Però és molt pràctic, no? És practiquíssim. Jo crec que ens hem de quedar. No, ja està. I amb totes les llengües ho penso posar. No? En castellà he posat indisfrutado, pallà. Iàpali, i vamos pallà.
Parlant de paraules, hi ha en algun lloc que utilitzes llavor... Algú vol preguntar alguna cosa més o dir alguna cosa més?
No, pobra gent, dir, pobra gent, estan ja...
Dius llavorens, en algun lloc o altre dius llavorens, sí, que aquí al Penedès fem llavons.
Llavons, però a veure, també hi ha llavontes, llavontes.
Sí, llavons, llavontes,
igual llavorens. Igual que, no sé, jo sóc del Vallès Oriental, i per exemple, en el Vallès Oriental, però... clar, estem parlant de coses molt col·loquials, però podríem dir agon o abon, per dir on.
Ah, bueno, bueno,
que per què?
Sí,
perquè
sí, aquí al Penedès també,
perquè això és una un vestigi de llenguatge prefabrià.
El boi, però no el feu servir, no? El boi allà...
Com?
El Vallès, el boi.
Boi, en quin sentit?
Això està boi ple.
Ah, boi ple. M'agradaria fer-ho servir. M'agradaria. Clar, mira, jo sempre explico que els meus germans del meu poble, la major, que es dediquen a feines com ramaderia, és a dir, no s'han mogut d'allà, estan allà, tenen, i el meu pare era igual, i el meu avi, tenen, potser diran vale, bueno, buçon, però tenen una estructura lingüística que t'hi cagues. Una estructura lingüística que de vegades em quedo admirada. I aquest boi ple, doncs quan jo sento això dic, mare meva, doncs encara no està tot perdut.
Estem a punt d'acabar i jo voldria dedicar-li un homenatge a la primera persona que ha fet una pregunta, perquè costa això de fer preguntes en un acte com aquest.
És veritat.
Un homenatge lingüístic, perquè hi ha una paraula que utilitzes en el llibre que jo crec que devies estar pensant o amb ell o amb la gent que s'hi dedica, no? Remostrons. Em sembla que utilitzes la paraula remostrons.
Aquesta és una paraula que la protagonista li diu al seu pare i ella diu, hòstia, la protagonista tota l'estona està donant-li voltes al llenguatge. I diu, és una paraula que el meu pare diu, que jo no sé què vol dir, però que es perdrà quan ella es mori. Aquesta paraula en el diec no hi és, però en el català valencià balear sí que hi és. El català valencià balear ho té tot, clar. La dieu vosaltres? Sí.
I què és?
Són com... Bé, en castellà són remostrones, són els trossets,
Els trossos del pernil.
Els trossets. Sí. I aquesta me l'he copiat del meu pare, de veritat, que en deia cada una, que ostres, era espectacular, espectacular. O sigui, el valencià balear, la meitat és el meu pare.
Ampar, després brindarem amb la resta de
salut,
gent.
Salut, compreu llibres,
però, brindem per tu i per llibre.
Vale, doncs compreu llibres, que el llibreter està aquí patint, com un desgraciat.
Gràcies per acompanyar-nos.
Va, doncs anem cap allà.
Oh, però espera que acomiadem el programa, perquè la gent que escolta la ràdio ho tingui clar. Més que res que el programa s'emet avui, que és dijous, s'ha començat a emetre a les 9, per tant estem al voltant de les 10 de la nit, aproximadament. Bona nit a tothom. Però volia dir-vos que d'aquí un parell d'hores, això estic parlant als oients de la ràdio, no els que esteu aquí, d'aquí un parell d'hores, l'emissora que nosaltres representem, que és Ràdio Vilafranca, celebra aniversari, 40 anys. 40 anys d'aniversari, que Déu-n'hi-do. No és com la benvolguda, que en fa més de 40, més de 40, però per una emissora de ràdio ja comencem a necessitar ulleres per llegir.
Sí. Felicitats.
Dit això, recordar que aquest és un acte que organitzem conjuntament entre la Llibreria del Cultural, el Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, que ara que finalitzem podeu, si voleu, obtenir llibres pagant, això sí, amb la paradeta de la llibreria, que farem un tast de llopart amb formatges de xerigots. Això els que esteu aquí, no els que escolten per la ràdio. I en tot cas, els que esteu aquí, demà podeu escoltar el programa, que ha quedat rodó, i us ho recomano a partir dels 9 del vespre. I en tot cas ens acomiadem, ara ja sí, recordant que la setmana vinent estarem a Caves Vilarnau amb el Toni Orensanz, que és també periodista
bé,
i escriptor.
També s'ho passeu bé,
A tothom, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
Adéu. Bueno, nens, felicitats. Gràcies. Estimat. Molt bé. Bueno. Va, som-hi.
Bueno, ara sí,
Som-hi, va. Ara sí. Vinga, va.